Albert Sales és investigador de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona i, a més, és especialista en recerca sobre desigualtats i també d'empobriment. Albert Sales, bon dia.
Hola, bon dia.
No sé si et sorprèn aquesta dada, 1.000 persones vivint en infrahabitatges a Barcelona, si creus que poden ser més.
Bé, sorprendre no sorprèn, tenint en compte que també en tenim 1.000 que dormen al carrer. És a dir, la situació d'infrahabitatge que veiem, que és més evident, és la que podem comptabilitzar doncs, quan sortim al carrer o quan veiem els solars ocupats, però de portes endins hi ha molta gent que no té accés a una solució habitacional estable, que no es pot permetre ni una habitació ni molt menys un pis.
Mm-hmm. Fins ara parlàvem dels casos més extrems, gent que viu al carrer, gent que viu al ras, gent que viu en naus, gent que viu en locals, com aquesta família, però també hi ha molta gent que viu en pisos ocupats, sense llum ni aigua corrent. Això també són infrahabitatges, no?
Sí, això també seria precarietat habitacional. I, de fet, el que estem veient en els darrers anys és que la permeabilitat entre les diferents situacions és molt gran. No és com fa un parell de dècades en què teníem situacions com molt més fàcils d'aïllar. La gent pot estar un temps al carrer, un temps en un local, un altre temps ocupant un pis i fa el que pot per resguardar-se d'aquesta situació, no? d'estar al carrer.
Aquesta xifra que ara comentàvem és més o menys estable els últims anys o ha crescut?
Clar, tenim un problema per poder comptabilitzar el que passa de portes endins dels immobles, no? Sabem que els equips de serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona han detectat més persones, en els darrers anys cada cop atenen a més gent, però també és veritat que són uns equips que han anat creixent, per tant tenen més capacitat de detecció. Insisteixo, el que passa de portes endins dels immobles és molt difícil de comptabilitzar. De la mateixa manera que no sabem quants pisos hi ha ocupats a la ciutat, és molt difícil saber quants locals ocupats hi ha. El que sí que sabem és que els solars, per exemple, el que serien les barraques, han anat baixant, però la gent es mou i la gent canvia de situació de precarietat, per tant és probable que hagi augmentat, tenint en compte el context, no?
Ja, en el cas de la família que ens ocupa, que hi parlàvem, que ha mort, hi havia menors pel mig, a més, menors molt petits. En aquests casos, no s'hauria d'actuar més ràpid?
Clar, es pot actuar des de dues òptiques. L'òptica de la intervenció social, que és la que despleguen els serveis socials, i en aquest cas s'ha de verificar que els espais estiguin acondicionats i que no hi hagi riscos, malgrat poden continuar passant coses, no? Ahir ho vam veure, per allà havien passat inspeccions i havien passat els serveis socials. I es pot actuar des de l'òptica d'ajudar a garantir certs drets, per exemple, l'escolarització, la targeta sanitària, etcètera, no? El tema és què hi ha després. Si podem acompanyar socialment, no? des de la ciutat, des de serveis que es puguin desplegar, però es pot accedir després a un habitatge estable? I crec que aquí està la clau, l'accés a l'habitatge per una banda i per l'altra el tema de la llei d'estrangeria que deixa una part dels nostres veïns i veïnes en una situació d'exclusió i desprotecció de per vida.
Clar, el fet de no tenir papers és un peix que es mossega la cua, no? I sense papers no es pot accedir a determinades ajudes.
Totalment. Sense papers l'únic que es pot fer és anar a serveis socials a rebre ajudes per la mera subsistència. La llei de 2007 de serveis socials habilita els municipis a donar aquestes ajudes que estan condicionades a que les persones doncs, les justifiquin en què es gasten aquests diners i que sigui per la subsistència. I tot el que és garantia de rendes, que dependria de la Generalitat o de l'Estat, ja sigui la renda garantida de ciutadania o l'ingreso mínimo vital, són accessibles en la mesura en què un aconsegueix un permís de treball de residència. El mateix amb el tema d'ajudes a habitatge, de poder accedir a un habitatge social i l'obtenció d'aquests permisos de residència de treball és extremadament complicada.
Clar, necessites un període ininterromput d'empadronament, un contracte laboral, com ara comentaves, és clar, són condicions pensades per no poder regularitzar la seva situació, és a dir, i sembla com si estiguessin abocades directament a la pobresa aquesta gent, no?
Sí, de fet són condicions pensades des de l'òptica que la llei, les lleis d'estrangeria pretenen fer Europa impermeable a les migracions. I una de les qüestions de les que hem de ser conscients és que les migracions es donaran sí o sí. Els fluxos migratoris no s'aturen en fronteres més impermeables. Ara bé, aquestes fronteres més impermeables i aquestes dificultats per a les persones per regularitzar la seva situació el que generen són situacions de desprotecció brutals com la que vam veure ahir al matí al llevar-nos.
Clar, parles de la llei d'estrangeria. Clar, interpreto el que està dient, que no està gens ben feta. No?
Bé, més que no està gens ben feta és que les polítiques de control migratori europees estan fetes per això. estan fetes per intentar, per una banda, per mantenir la fantasia de que podem controlar les migracions, no? I en això hi ha molts moviments polítics que insisteixen en que les migracions s'han de controlar i que no podem suportar aquesta allau de persones migrades, un discurs extremadament perillós i extremadament equivocat, i d'altra banda estan fetes per vulnerabilitzar les persones que ja estan en territori europeu, per la por a l'efecte crida i per una configuració de majories socials que tem els fluxos migratoris, en lloc d'entendre que els fluxos migratoris són naturals i que tenen a veure més amb les expulsions dels hàbitats humans que amb el famós efecte crida.
Ara parlaves de determinades polítiques que posen una mena de barrera en el cas de les migracions. Clar, per qui volia anar a parar? El creixement de la dreta, bàsicament de l'ultradreta, ho fa encara tot plegat més complicat?
Jo penso que sí, i a més des de visions molt esbiaixades. Per exemple, la idea aquesta de que són les persones migrades les que reben ajudes és del tot equivocada. De fet, les persones migrades són les que reben les ajudes menys quantioses i les que les exposen més a l'escrutini públic. Vull dir, la protecció social en el nostre país està pensada per protegir aquelles persones que, per una banda, tenen nacionalitat o papers i, per l'altra, cotitzen a la seguretat social i tenen un sistema de protecció que fa que, quan es queden fora del mercat laboral, doncs rebem un subsidi d'atur, o quan ens fem grans, doncs una pensió de jubilació. Doncs tot això, a tot això no poden accedir les persones que no han tingut aquesta relació estable amb el mercat laboral o que no tenen papers. En canvi, només poden accedir a posar-se una cua per rebre uns aliments per subsistir. I en aquesta cua és on les visibilitzem, i en aquesta cua és on són l'objecte de l'odi i de l'extrema dreta. En realitat no estan rebent més ajudes, estan rebent les ajudes que més vulnerables els tornen.
Ja. Ara mateix, a Catalunya, hi ha algun assentament que sigui preocupant?
No et sabria dir. El que sí que hi ha és un seguit de naus industrials a l'àrea metropolitana que han quedat en desús i que, per tant, estan sent utilitzades d'allotjament.
No? Per tant, no m'ha après res, eh? O sigui, del que va passar a Badalona fa un any, no m'ha après res. I mira que vam veure imatges, i mira que vam sentir opinions, i mira, no m'ha après res. Estem un any després, estem com érem. És a dir, amb altres assentaments, amb naus locals que ara que tu comentaves, que deu haver-hi per tot Catalunya, amb gent allà dins.
Efectivament, jo voldria recuperar una frase que vaig sentir l'altre dia, una entrevista que li van fer a una persona que havia sortit d'allà de Badalona i que ara estava ocupant una altra nau. Era una persona d'origen senegalès que deia claríssimament, a més en castellà, oigan, yo lo que quiero no son ayudas, yo lo que quiero son papeles y trabajar. I aquí estan, estancades en aquesta situació, que no s'acaba mai.
Això passa bàsicament a les grans ciutats o també haurien de mirar els pobles?
Hi ha pocs estudis sobre sensellarisme rural, més que res perquè són temes que ens han cridat l'atenció sempre quan els hem vist directament al carrer, no? I per tant, doncs l'anàlisi i fins i tot la creació de polítiques va molt adreçada al que veiem, no? Però el que sí que és cert és que aquest sensellarisme que es dona en zones més periurbanes o rurals, en lloc d'expressar-se al carrer, la gent no dorm al carrer, dorm precisament en espais abandonats, en cases, en cabanes abandonades. I aquí els riscos són molt similars als que es viuen a les ciutats, perquè d'alguna manera s'han d'escalfar i per tant aquí les fonts d'energia són fonts de potencial risc. Clar. El que passa que és una realitat que ens costa molt de quantificar.
Tot això passa quan les temperatures a Catalunya, vaja, com a molts llocs d'Europa, però com a Catalunya les temperatures eren extraordinàriament baixes, i a Barcelona també. Clar, no ens ha d'estranyar que tot això passi precisament quan és el més cru de les temperatures de l'hivern, que encara no ha arribat.
Efectivament, el risc es multiplica. A l'hivern necessitem fonts d'energia per escalfar-nos, i si la font d'energia és regulada i sota inspecció, doncs les inspeccions del gas, dels habitatges convencionals o una instal·lació elèctrica en condicions, doncs el risc és mínim. En el moment en el que ens allunyem d'aquestes maneres normalitzades d'accedir a l'energia, doncs el risc es multiplica. Efectivament, té una connexió amb la pobresa energètica, tot i que en aquest cas voldria insistir en que més que pobresa energètica estem parlant de pobresa habitacional, o sigui, d'exclusió residencial o de sensellarisme, més un problema molt important d'exclusió administrativa, no?
Albert Sales, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Ell és politòleg, és sociòleg, és doctor en criminologia, però més investigador de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, especialitzat precisament en la recerca sobre empobriment i desigualtats. Moltes gràcies per haver-nos il·lustrat avui aquí al Món RQ.
A vosaltres. Fins la propera.